Dilluns són Òpera Rock a la caravana de Ràdio Estel.
I els dilluns a la caravana que ens posem filosòfics, però també ens posem una mica músics i volem entendre sobre el món de l'òpera. Un món que sovint s'ha vist per aquelles persones que tenen poder, que són riques, etc, etc, etc. Però segur que és així? No ho sé, li preguntem a ella. Maria Voronkova, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans de preguntar-te això, però, qui és Maria Voronkova?
Bueno, aviam, Maria Voronkova és directora d'escena especialitzada en òpera, amb la qual cosa m'agrada molt, la disfruto molt i és com un muy top per a mi.
I en saps molt.
Bueno, ja ho veurem.
Ja t'ho dic jo, això. Ja,
bueno, vale, això fa lleig que ho digui jo, però alguna cosa sé. Coseta sí que en sé. I també soc, bueno, divulgadora musical, els meus pares són músics, així que ho porto una mica, sin querer, m'ha passat, aquí estoy.
Deia una mica que l'òpera sempre s'ha vist una mica per la gent pudent, eh? Per la gent que té diners, sí. Per aquells que van amb trajo a veure òperes al Liceu, jo què sé. És així?
Aviam, és veritat que s'arrossega encara una mica aquest pensament i té certa part de realitat, perquè realment són produccions molt costoses i les entrades són cares, i hi ha una tendència on tota la gent pudent ha volgut lucir palmito en los grandes teatros, i lucir palmito es lucir vestido, que els importava un bledo la música, i anaven a fer relacions socials, i això s'ha anat arrossegant. Què pretenem el que ens dediquem a això a dia d'avui? Mm-hmm. Que deixi de passar. Perquè realment les òperes són històries com ho són les novel·les, com ho són les sèries, com ho són les pel·lis, acompanyades de música, i la música és superimportant per la nostra vida. Amb la qual cosa, què pretenem el que ens dediquem? Que això pari de passar. Que tothom conegui l'òpera, que la disfruti, que sigui accessible, i que tothom se n'adoni de que mola mil, vamos, en definitiva.
I és per això que la Maria ens portarà històries tan apassionants com la d'avui. Què ens portes avui, Maria, va, per començar?
Doncs mira, ens capbussarem així del tot en el terreny belcantista, que per aquells que no ho sàpiguen, el bel canto vol dir cantar bonic, cantar bell. Per què he volgut portar una obra belcantista? Perquè és un moment molt especial on la veu fa un salt qualitatiu. Hi ha una exigència tècnica i es transforma en un instrument més. I els cantants han de tenir una gran exigència amb si mateixos per poder donar tècnicament i emocionalment el que estan cantant. I ja que vull connectar-vos amb la història, què millor que el bel canto, que és tan bonito, valga la redundància, que per començar amb aquesta secció. Així que us porto una de les òperes més famoses del repertori de Gaetano Donizetti. Es tracta de L'Elisir d'Amore, i a mi m'agrada molt perquè és una obra que neix per pura casualitat i s'ha convertit en una de les més famoses de la història. Per què? Bueno, perquè un compositor va deixar tirats els del Teatre de Milà i van buscar el més ràpid per poder subsanar el conflicte. Així que li van dir, escolta'm, Gaetano, fes una cosa així ràpida, facileta. I, dit i fet, el 1832 s'estrena la comèdia i s'acaba convertint en una de les més famoses de la història.
Ara em deies una òpera, és evident que té argument, perquè és una història, per tant, coneguem l'argument d'una òpera com aquesta.
Sí, és un argument molt maco, perquè ens situem en un petit poblet del País Basc, segle XVIII, així. Els tant, imagineu-vos...
País Basc, eh?
País Basc.
Donizetti es fixa en el País Basc.
Sí, li agradava la cosa muntanyosa. Bueno, no, devia ser maco. A mi m'agrada també el País Basc.
Sí,
escolta'm, allà con los pececitos en el agua, jo què sé. Bueno, qüestió. Imagineu-vos, vale? Allà al peu de les muntanyes els segadors estan descansant, allò esgotats, i apareix la Dina, la protagonista, que és jove, bonica, instruïda, divertida. Bueno, aviam, el que jo dic, la xica guai, vale? Del poble. Bueno, ella està llegint la llegenda de Tristany i Isolda.
Home, sí. Clàssico.
Un clàssico. Que ja en parlarem un altre dia, perquè és un piezote de Wagner, però d'això ja en parlarem. Qüestió. Explica com Tristany i Isolda veuen la poció màgica d'amor i patapam. Amor, amor para siempre. Què passa? que mentrestant hi ha el Nemorino, l'autèntic protagònic de l'obra, ¿vale? Que ell és, si hem tingut a la xica guai, ara tenim el bon Jan, un noi senzill, de poble, bona gent, maco,
va, País Basc.
Sí, 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 el típic allà, oh, bonachón, con las mejillas sonrosadas, bueno, una fantasia de noi. I què li passa al pobre? Bueno, que passa la seva vida pues, fent labors del camp, cuidant del seu tiet, que està molt i molt malalt, i sospirant per la noia més guai del poble, i vinga a sospirar, i vinga a estar enamorat, però què passa? Que ella ringona, evidentment, perquè ella és guai i ell no. Ja passen aquestes coses, no solo en el Insti, chicos, tranquilos.
L'òpera també.
Sí, també passa. Així que, vaja, l'únic que està fent el pobre Nemorino aquí és sospirar i dir, tant de bo jo fos el posseïdor d'aquesta poció màgica, d'aquest elixir que em fes irresistible i unís els nostres camins per sempre.
Coneguts els personatges, també et preguntaré una mica per Donizetti.
I tant, i tant, perquè és molt interessant la vida de Donizetti. I m'agrada molt que m'ho preguntis en aquest punt, perquè, mira, Nemorino jo crec que té una coseta de Donizetti, o Donizetti.
Sí?
Jo penso que sí, m'ho invento. M'ho invento 100%.
Crec que
a mi em fa la sensació, coneixent amb dos personatges, que això és així. Per què? Perquè, vejam, hem dit que hi havia aquest nano, bon Jan... Bueno, és un típic enamorat, perquè els personatges estan estructurats com a la comèdia de l'arte. Uh-huh. És un perfil clàssic de comèdia de l'arte, on hi ha uns enamorats, on hi ha una suerte de antagónico, el tío buenorro, el doctor... Bueno, aquestes coses...
No vull fer spoilers, però no anirà bé.
Anem construint aquí, el suspense, el cliffhanger, por Dios, que no deixen d'escuchar-nos.
Ara.
Bueno, qüestió. Per què veig jo a Donizetti? Perquè aquest Nemorino té un tractament musical excepcional. Uh-huh. És una comèdia, és una cosa fresca, és una cosa lleugeríssima, però les melodies més maques, més emocionals, més corprenedores, són de Nemorino. I aquest Nemorino és la cosa més somiadora i emocional de la història. I per què crec que hi ha alguna cosa de Donizetti? Perquè la biografia d'ell és complicada. Ell neix en unes condicions absolutament humils, humilicíssimes. És el cinquè d'una família que viu, vamos, en una zona suburbana de la ciutat de Bèrgamo, ¿vale? A Borgo Canale. Uh-huh. D'aquests cinc fills només en sobreviuen tres perquè les condicions són terribles i bàsicament eren xavals que passaven els seus dies, bueno, pues, pululant pels carrers, sense massa perspectives de futur i més tenint en compte que el pare de Donizetti era el conserge d'una casa d'empenyoraments, o sigui, més allunyat del món de les arts, de la música o de gente famosa... Impossible. Qüestió. Què va passar? Com podem passar d'aquest xaval que està xutando latas o lo que fuere en l'època al carrer a un dels compositors més prolífics de la història? Doncs, casualitats de la vida. Girito argumental, que ja veurem que a les seves òperes també passa. Arriba allà, a Borgo Canale, doncs un compositor alemany que es diu Simon Mayer i decideix obrir una escola gratuïta de música per tal de precisament treure aquests xavals dels carrers sense recursos. Qüestió, Donizetti té la immensa sort de poder entrar en aquesta escola. Però aquí hi ha un petit problema. Simon Mayer volia una coral de nens angelicals. Bueno, tu te l'imagines, no? A l'època,
sí.
Italianos, dulces, con esas vocecitas, como los pájaros.
Les blanques, que se li diu, no?
Sí, doncs bé, el pobre Gaetano tenia voz de cazallero ja amb 10 anys, pobre noi. Sí, 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 no se li veia aquí massa futur al pobre noi, però... Què va passar? Com hem dit, Simon Mayer era compositor. I va veure de seguida que Donizetti tenia una capacitat extraordinària de memorització, d'improvisació i de composició. Era rapidíssim, tenia una oïda excel·lent i va dir, jo per aquest nano lluitaré fins al final.
I calla que aquí hi ha algo, eh?
Aquí parece que hi ha algo.
Val.
Qüestió, Simon Mayer intenta parlar amb el pare de Gaetano, li diu, aquest nen hauria d'anar al conservatori. El pare va dir, mira, són vagos, maleantes, que música ni que música.
Farándula.
O està aquí de gratis o jo me niego a esta tonteria. Qüestió que Simon Mayer comença a fer una petita col·lecta de tots els concerts que fa amb els xavals per poder realment enviar a Donizetti a estudiar amb el pare Mattei, que va ser el mestre de Rossini, i això fa que el catapultés a la fama i a tot el que sabrem a continuació, convertint a Donizetti en un dels grandes grandíssimos del panorama. Per què dic que em recordo un personatge a l'altre? Perquè quan penso en Nemorino i ja l'hem escoltat sospirant i... Ai, ai, miadina! M'agrada imaginar-me el Gaetano així, petitet, en el seu soterrani, que no tenia ni finestres, somiant amb la música i, no sé, imaginant que algun dia seria, bo, jo què sé, pues, el Mick Jagger del clàssico. I m'agrada pensar que igual hay uno del otro y son la misma persona en mi cabeza.
Somiant amb música com aquesta. Què estem escoltant ara, Maria?
Doncs mira, sabeu que hem dit allò del girito argumental de,
sí,
de la vida? Doncs aquí en tenim el primer de l'obra. Perquè arriba allà al poblet del País Basc un maciforro, un buenorro, alto, guapo, meravella de senyor, un sergent de l'exèrcit, que a més es diu Belcore. O sea, se puede ser...
No és el bon noi d'abans,
No.
No, eh?
No.
Le supera.
No, le supera en tamaño, sobre todo.
Vale?
Bueno, arriba aquest sergent a la ciutat, bueno, la ciutat, que és quina ciutat, al poble, i patapam, llega. Hola, què tal? Aquí viene mi sable. I què passa? Bueno, les coses de la vida, no? Que veu a la Dina, que ja hem dit que era la noia més guai del poble, i...
Sí.
Ah! Amor. Amor a primera vista. I, bueno, hem parlat del segle XVIII, les coses van molt ràpides, i li diu, nena, ¿te quieres casar conmigo? I ella diu, bueno, vale, va. Per què? No ho sé. Bueno, sí que ho sé. Ja us ho diré més endavant, si us sembla bé. La qüestió...
Ple d'intríngulis, això,
home,
eh?
Home, per suposat.
Tens enganxada amb aquesta història.
Clar, per suposat. Imagina't com està el Nemorino. Ell allà, sospirant, plorant, i arriba, de torpa arriba, un senyor enorme, grande i enorme... Que en realitat no, eh? Vull dir que segurament seria un senyor qualquiera con su sombrerito de sargento, però ja. Desesperat, sospirant... Bueno, està... destruït, perquè a més Belcore fa la declaració amorosa davant de l'atenta mirada de tot el poble.
Home.
El ridícul de Nemorino.
Lleig, la... també.
Lleig. Bueno, però ja t'he dit que era muy ísimo todo.
També,
aleshores,
també.
La proposta havia de ser publiquíssima. I patapam, aquí estem. Nemorino plorant, Adina lligant i Belcore fanfarronejant en aquest punt.
Alabances, eh? Luciano Pavarotti, un dels grans, grandíssims.
Home, posats a començar, vaig dir.
Clar.
Pavarotti, Popoyen...
Ves que es dediqui.
Sí.
Què? Quin hem de dir d'això?
Home, doncs, bueno, ja ho esteu sentint, el que us deia de Nemorino. Si això no és un exemple de bel canto, això és una declaració amorosa. Això, vamos, t'estreny el cor, no sembla que estiguis davant d'una comèdia. Estàs aquí con la piel de gallina, escucha. Saps què passa? Que jo penso que tot això és per el que dèiem. Donizetti es va flipar amb el món de l'òpera, es va fascinar. Per què? Per la música, sí, però també per les històries. I sobretot per les històries romàntiques, les històries aquelles que perseguien l'amor.
Mm-hmm.
Però què passa amb el romanticisme i l'amor? Que no arriba. No arriba mai. No arriba mai, bueno, qüestions polítiques, qüestions socials, qüestions econòmiques. Viene un dragón y te mata, que també, eh?
També, n'hi ha d'aquestes?
Sí, per suposat. Aleshores, què fan els protagònics que no arriben mai a l'amor? Morir. Perquè és el romanticisme.
Ai, pobrets.
Morir de pena, morir suïcidats, morir. Qüestió, això a Donizetti el tornava boig. Amb ell les fites amoroses, les històries de passions el tornaven boig. I per què explico tot això? Perquè... paradoxalment, la vida del propi Donizetti podria ser realment una novel·la romàntica plena de desventures i absolutament desgarradora. Perquè, tot i que estem davant d'una comèdia, val a dir que la seva vida no va ser gens fàcil.
Uh-huh.
Tot i que ell, als 30 anys, estava ja pràcticament al top del panorama operístic. Estava triomfant, tenia calés, i fins i tot, a nivell sentimental, es trobava en un moment brillant. Va conèixer la Virginia Vaselli, una noia, una cantant de 18 anys, es van casar, somiava amb una gran família, tenien èxit, tenien calés, però la vida va començar a torçar-se. El seu matrimoni era molt feliç, però mai no van poder arribar a tenir fills, perquè les tres vegades que Virginia va quedar en estat, va perdre els nens. Això els causava un dolor terrible. I tan sols 9 anys després d'aquest feliç matrimoni, ella mor de còlera. Però és que és terrible, perquè un any abans havia mort no només el seu pare, sinó també la seva mare i un dels seus germans.
Donidó, Donizetti, eh? També.
Clar, estem parlant d'un Donizetti que arriba als 40 amb un buit existencial, amb un dolor. Ell mateix escriu en alguna de les seves cartes que l'únic que li queda és la música i somiar amb les històries que a vegades poden acabar bé, perquè ell sent que la seva no ho farà.
No sé si, Maria, també és un arquetip dels grans compositors d'òpera, que també són tenen una vida molt, molt rocambolesca, no? O no té per què?
No té per què.
No, eh?
O sigui, hi ha compositors com ara Donizetti, que és una persona que li passen moltes desgràcies, però també hi ha compositors com ara, que abans he mencionat Rossini. Bueno, Rossini és la persona més feliç del mundo.
Oh, que bien.
Que deixa de composar per cuinar canelons. Diu, jo ja m'he cansat d'això de la música, soc ric, soc famós, vaig a cuinar. Vull dir, pot passar de tot. Però sí que és cert que hi ha una tendència, com en tot el món de la música en general, de... Somos gente poco torturada, los artistas. No gusta sufrir, o poco.
Sí. Lo que tiene, lo que tiene.
Bueno, qüestió, estem en un moment bastant delicat i aquí tenim, amb 39 anys, una persona absolutament buida i comença a mostrar símptomes de debilitat física. No només de debilitat física, sinó que comença a mostrar petits descuits. Comença a tenir petites visions.
Ai.
Qüestió, símptomes d'una malaltia que ningú no sap dir que és. I pensa que ell tenia calés, podia pagar bons metges, venien a visitar-lo bons metges. Però bueno, ja et pots imaginar que en aquella aleshores, entre les sangries, les compresses, no s'acabava de trobar. Anava empitjorant, 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 fins a tal punt que va començar a perdre el cap. Va començar a perdre el cap, el traslladen a un hospital psiquiàtric per veure si millora, finalment se l'emporten a París perquè el vegin els millors metges d'Europa. Ell ja està amb uns deliris constants, amb uns dolors horribles, i finalment a París li diuen que té una sífilis galopant que no s'ha tractat en pràcticament 9 anys. Així que el 1848 el retornen a Bèrgamo, a la seva ciutat natal, i després de rebre la visita dels amics i els pocs familiars que li quedaven, mor en mans de la baronessa Scotti, completament pres de la seva bogeria a causa de la malaltia.
Ai, Donizetti. Seguim parlant, però, de l'Isir?
Sí, i tant.
Parlàvem d'aquella història tan bonica, romàntica, que trenca un coronel, que recorda que era...
Com
continua aquesta història, va?
Bueno, tenim un sargento, i què passa? Girito número 2.
Ai.
Desesperació, nemorino, plorant, la otra, ligando, todo mal. Pum, arriba al poble el doctor Dulcamara. Qui és el doctor Dulcamara? És un senyor que porta la solució a tots els teus problemes. Tens mal de queixal? Se't passarà. Tens rates, te les matarà. T'estàs quedant calvo, tornarà a sortir cabell. I tot amb les seves pocions i elixirs. Bueno, un mercat xifle, ¿vale? Un mercat xifle, un teletienda del 18. Sí, ara ho has dit. Qüestió que potser a nosaltres no ens la cola, però Nemorino estava pensant en la poció de Tristany i Isolde i va dir, pam, tate, és mi oportunitat. Va corrents cap allà i li diu, por Dios, doctor Dulcamara, ajudi'm, ajudi'm. ¿Té vostè la poció amorosa? I ell li diu, por supuesto. ¿Cuántas quieres? ¿Tres? Son 20 escudos. Qüestió. Li ven al pobre Nemorino una ampolla de vi de Bordeus i li diu, tu pren-te-la i això et farà efecte en 24 hores. Nemorino, content com un gínjol, vinc a veure-us la poció. Glu, 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 glu. Vamos, un non-stop.
Chiaro il commissore, che c'è solo che lo vuole, un oscuro velo e netto il sacco ci faccio entrare.
Aquest és el doctor, eh?
Aquest és el doctor. Aquest és el doctor venent la seva meravellosa poció.
Bueno, veu el doctor, també t'ho dic.
Bueno, el doctor està allà con sus graves, ahí, maravilloso, pa vender. I tant, i tant. Veus el poble allà, tot emocionat. Sí, queremos tus pociones mágicas. Bueno, qüestió, què passa? Que els efectes d'aquest elixir, bueno, no triguen a arribar, evidentment, perquè és vino i se lo está bebiendo a cholón, d'acord? I què succeeix? Que la pobra Adina se'l troba allà, desinhibit, no entén res, no sap què passa, el veu allà segur mateix i a sobre ignorant-la, perquè recordem que el doctor li ha dit 24 hores antes de l'amor. Qüestió. Escoltem el borratxuzo de Nemorino, sisplau, perquè aquí Donizetti ho fa increïble.
Oh, buono! Oh, caro! Un altro sorso!
Borratxuzo, però no carajillero, eh?
No, ja hem dit que té la veu més maca, eh?
Sí, eh?
Sí, 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 sí. Doncs escolteu aquí com comença a canturrejar, està content... Qüestió. Ella no entén res. Ella està borratxuzo, convençut de que l'endemà ella l'estimarà. I què passa? Pam! Girito argumental otra vez. La Dina s'enfada, s'emprenya com una mona i li diu al sargento Belcore... Nos casamos ahora mismo, hoy, ya, fin, ahora mismo. ¿Qué es esto, Nemorino, ignorándome? I bueno, tot comença, doncs, ja ho veieu, doncs, a precipitar-se.
Fem un salt a la història?
Sí? No, 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 escoltem no, la música de la Barcarola d'Ue Bocci, tira, perquè així veiem com tot... Ai...
Ara.
Tot el poble, escolteu aquí, de festa, perquè hi ha un imminent casori, eh? Ho veieu? Tots contents, feliços... Qüestió. Nemorino se n'adona que necessita més poció màgica. I què fa? Fer un pacte amb el seu arxienemic, el Belcore. Signa un contracte per allistar-se a l'exèrcit, aconseguir més calés i comprar una ampolla gegant d'elixir d'amor, o el que nosaltres ja sabem, una ampolla gegant de vi de Bordeus.
Mare
Déu. Bueno, qüestió. Que agafa una truja tal... que ni tan sols se n'adona que el seu tiet ha mort deixant-li una fortuna milionària. I cuidado, Joan, convertint-lo al moment del chico bueno, que no li importa a nadie, en el buenorro més desitjat de tot el poble.
Anem al hit d'aquesta òpera. Tota obra té un hit. Anem al hit, que és aquest... hit de la història.
Sí, mireu, Nemorino, després de tot això que ha passat, s'adona de que Adina està muntant tot aquest numeret perquè ella també l'estima. I li cau una llàgrima. Nemorino se n'adona de que està ella també enamorada. Què provoca tot això? Que tots dos s'estimin de debò. Que finalment ella compri el contracte que ell havia signat. Que el miri als ulls i després d'aquesta peça increïble que el cor pren, quedin junts i enamorats.
Acaba maco. Maria.
Preciós.
Gràcies.
Preciós.